La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts que passen de les 5 de la tarda. Camarada, què rius?
Que la música no parava de sonar. Mi, m'estava fent gràcia.
No, que tanta paperassa, al final no sé on deixo els guions. Per sort, tenim un productor que és...
Magnífic.
Correcaminos.
Magnífic, exacte.
I ja està, i ja tenim a punt. De què ens parles avui, Leo?
Aquest cafè no és meu. De com llegir filosofia.
O sigui, ara m'has robat el cafè?
això té gust a llet i està fred.
De camarada Robin Hood ha passat el tio. Va!
Ostres, quin desastre, mare de Déu. Doncs de com llegir filosofia.
De com llegir filosofia?
Sí, sí.
Hosti, m'agrada molt això.
És un bon tema.
Podria haver sigut el primer. De fet,
sí. De fet, com avui estava pensant i dic, sí, dic que hauria de començar la temporada amb això. Però bueno, mira, els finals són els principis i els principis són els finals.
Ara m'has agradat.
Ja està.
I com que això queda en podcast, la exacte. Gent que ordeni com vulgui.
Però la temporada que ve obrirem el final.
Sí?
Així, rotllo bucle etern. O sigui, com, això és una cosa que... És que mira, últimament estic... Faig un petit incís, però últimament estic llegint a Hegel i una de les idees fonamentals és que el procés de formació, que en alemany és com Bildung...
Com?
Bildung. B-I-L-D-U-N-G.
Dientes Bildu?
No, amb G final.
Val.
I la moguda és que la idea de la formació de cadascú consisteix en tornar a fer com tot el procés de formació de la humanitat culturalment. L'únic que cada generació té una mica més fàcil perquè el camí està una mica més trepitjat. Però el coneixement passa per integrar tot el caminat per la humanitat, integrar-ho, assimilar-ho i superar-ho críticament. Això seria la idea de la formació filosòfica.
Tu creus que cada generació ho té una mica més fàcil perquè el camí ja està trepitjat?
Depèn de quin camí. Si parlem de temes de coneixement, jo crec que en part sí. Sobretot perquè qüestions com les matemàtiques i demés, jo crec que sí. Com a mínim, ho tenim més intuïtiu cada vegada. No, perquè d'alguna manera un nen de 4 anys utilitza una tablet i van descobrir les ones electromagnètiques, no sé si m'explico.
Sí.
I llavors,
sí.
Clar, des del gran descobriment dels chips, per exemple, que era una cosa supercomplexa, l'enginyeria, avui en dia que un nen, simplement intuïtivament amb un dit, maneja una tablet, està incorporant tot aquell coneixement.
Clar, jo en quant a tecnologia, en quant a inventiva, en quant a aquesta clau científica, jo ho entenc i t'ho compro tot perfectament. No sé si t'ho compro tant en matèria de... no sé com dir-li, vida, quan hi torno, i això s'ha repetit mil vegades, quan hi ha una generació sencera, o diverses generacions, en la que se'ns va dir allò de nen estudia, nen quan acabis els estudis tindràs un treball fix, nen casa't, nen compra't una casa, i tu vida serà...
d'hòstia.
Sí. I aquí no ha passat
i piso a la playa, cotxe i propietat,
Correcte.
El so de la classe mitja. Bueno, podríem dir que és un moment negatiu en el coneixement, i així ja ha solucionat. Però bueno, tornem al cas de com llegir filosofia.
Va.
Que també com seria com llegir Hegel, però això seria una altra història. I volia dir que hi ha com, a priori, no, podríem discernir diverses maneres de com veure o entendre l'acte de llegir. No, al final, llegir és una acció. No? I estic parlant exclusivament de llegir filosofia, que això no vol dir que només es pugui prendre filosofia llegint. Volia deixar-ho clar. La lectura és un mitjà de coneixement, però igual que hi ha d'altres. És a dir, com no crec que el coneixement estigui supeditat a l'acte de lectura.
Com, per exemple? L'observació?
L'observació, els mitjans audiovisuals... crec que hi ha una pluralitat de mètodes d'aprenentatge. Però bueno, en aquest cas estem parlant concretament de llegir filosofia. Llavors, dintre de llegir en general, jo crec que podem diferenciar entre el que vindria a ser llegir com per entreteniment o consum, seria una paraula que preferia no utilitzar, però la podríem incorporar, i l'altra és una perspectiva com més d'aprenentatge, no? Com de formació o entreteniment. Són com les dues grans branques. Jo crec que és una diferenciació útil per analitzar les coses, però evidentment no és pura, estàtica i separada. O sigui, no són dos mons separats l'un de l'altre. No? Diguéssim, en l'aprenentatge i entreteniment, i en l'entreteniment hauria d'haver-hi aprenentatge, jo crec. No?
Val. Ho compro, eh?
Llavors...
Aprenentatge com a manera d'estudi?
Sí, sí. O sigui, com en aquest cas, si fem la ficció pura, podríem dir com entre llibre de ficció i no ficció, el que diferenciaria és que en un hi ha un aprenentatge o hi ha uns continguts que explícitament són argumentats i apresos, i en l'entreteniment, diguéssim, seria més aviat en el subtext, el coneixement, per dir-ho d'alguna manera, no? La cosa és que aquí ens centrarem en la visió com més de l'aprenentatge, no? Uh-huh. Perquè la filosofia, a part d'entreteniment, que per mi ho és, sobretot busca cercar algun tipus de coneixement més o menys sòlid, més o menys raonable, més o menys justificable. I llavors, diguéssim que a l'hora de diguéssim, haver-se-les, que no trobo una paraula en català, com a l'hora d'enfrontar-se a un text, uh-huh. Diguéssim que hi han, principalment podem diferenciar dos tipus de mirada,
val,
que seria la mirada microscòpica i la mirada macroscòpica. Són les dues maneres, en realitat, d'analitzar quasi qualsevol cosa, no? La mirada microscòpica centraria com en el detall més ínfim, com si agaféssim una parcel·la de la realitat i poséssim un microscòpic, literalment, uh-huh. i veuríem les cèl·lules, si tinguéssim alguna cosa més fort, els àtoms, el que sigui, els croms. I la mirada macroscòpica seria veure la part en el tot.
Val.
No, el microscòpic busca el tot en la part, en canvi la macroscòpica busca la part en el tot. No, és a dir... Si jo analitzo, diguéssim, jo puc analitzar aquesta cadira amb una microscòpica, centrant-me en cada corba que té, els materials amb els quals està compost, i una mica de macroscòpica seria veure on està col·locada aquesta cadira.
Ara bé, quan jo et pregunto, i a la filosofia, quina hem d'usar, i és quan tu em respons allò de depèn.
Exacte, exacte. Jo diria que amb dues. No, s'han d'utilitzar-les amb dues. Sobretot, s'ha d'intentar que hi hagi un... Per mi el repte, no, a l'hora de llegir filosofia, és com aconseguir... que hi hagi una harmonia entre les dues i no quedar-se massa enclaustrat en una de les dues, no? Perquè tothom té una tendència a tirar cap a un lloc o a l'altre.
Uh-huh.
Llavors, la clau per mi seria com aconseguir transitar entre les dues mirades.
Vale.
No? En aquest cas, trauré el principi bàsic d'hermenèutica. No? L'hermenèutica és una disciplina filosòfica que apareix finals del XIX, principis del XX, molt important al segle XX, l'hermenèutica. Que hermenèutica vol dir bàsicament interpretar, que és la disciplina que busca estudiar quins són els criteris d'interpretació, com s'interpreten els textos, si hi ha una interpretació més vàlida que les altres, si un text té un únic sentit, si té una pluralitat de sentits, si hi ha interpretacions infinites, no. I un dels principis bàsics de l'hermenèutica és que, en canvi de buscar un fonament primer, operaríem en el que es diu un cercle virtuós, no? On... anem col·locant, anem traçant un cercle cada cop més ampli, no? On primer anem al text, del text anem al capítol, del capítol anem al llibre, uh-huh. del llibre anem a l'autor, de l'autor anem al moviment, del moviment anem a la humanitat, i anem com augmentant aquest cercle.
Val.
I anem constantment fent... analitzant cada part respecte de la totalitat de l'obra.
Val. Jo em quedo amb la interpretació del moment d'aquest text. Tu vens del món de la filosofia, jo vinc una mica també del món de la història,
uh-huh.
i una de les primeres coses que t'ensenyen a la carrera és mirar la història sense jutjar-la.
Uh-huh.
Dificilíssim. Clar, tu també et deus trobar amb textos del segle... invento, el que sigui abans de Crist, no? Clar, la mirada no és que hagi canviat, és que és radicalment diferent.
Mhm. Uh-huh. Mira, hi ha una frase que ens deia molt una professora allà a la universitat,
mm-hmm.
una altra, que diu com tot text fora de context és pur pretext. Que jo crec que respon bastant bé a aquesta qüestió, que clar, contextualitzar mai vol dir justificar, sinó vol dir situar el text. No? Els textos sempre s'han de situar. No? I precisament... per mi, una de les coses interessants que passen en l'interpretació i en la lectura filosòfica és una cosa que diu Gadamer, que és un dels grans hermeneutes, de fet, com Viradi Mètode és el gran hermeneuta del segle XX, deixeble de Heidegger, és que diu una de les coses interessants que passa quan anem a un text, que nosaltres anem amb uns prejudicis, que no tenen per què ser dolents, eh? Els prejudicis, diríem, allò que es dona per fet a l'època, i en la relació entre l'individu que va al text i el text, surten a la llum el diàleg entre els diferents prejudicis i pots veure quina metamorfosis hi ha hagut, tant ideològica com conceptual.
Val. Però ara m'estàs posant un text del segle XX, per exemple, eh?
Sí, sí, però cada vegada podria parlar de, per exemple, si te'n vas a un text de fa 500 anys, també.
Val. Me'n vaig més lluny.
Uh-huh.
I sempre et dic que jo sóc molt neòfit en tot això, la filosofia, jo no hi entenc res, i per tant la pregunta entenc que pot ser molt burda, però vull entendre-ho tot plegat. Com pot ser, per exemple, que una figura com Plató estigui amb actual vigència o actualitat?
Clar, l'interessant... Clar, justament anant a Plató seria potser molt fàcil respondre't. M'ho posaria més complicat amb altres autors, però Plató principalment és perquè és el pare de la filosofia, això és el primer, i per tant, sempre a tota disciplina hi ha d'haver un diàleg amb els que l'han assentat, no?
Escollit el que no era.
Has escollit... Bueno, però lo interessant, per exemple... Plató ha tingut molts atractors com deixebles ortodoxos. O sigui, hi ha hagut de tot, no? Perquè és una figura tan important que al final hi ha moltes branques. Potser el major detractor, o el major, la persona que més ha atacat a Plató, i que més influència ha tingut la seva interpretació, per cert, és Karl Popper. Karl Popper, al segle XX, escriu la societat abierta i sus enemigos, no? La societat oberta i els seus enemics. On analitza, bàsicament, ell prova de buscar quins són els fonaments que han permès els totalitarismes del segle XX. I apunta com el primer culpable la República de Plató. Evidentment, al meu parer, Popper fa una lectura absolutament esbiaixada i super sesgada, que no... de cap mena de rigor filosòfic. Popper és molt bon filòsof de la ciència, però quan es fota de temes polítics i tal, per mi patina molt, perquè se li veu al plomero.
El deje,
totalment, no? Vale. Però sí que és cert que, si tu vas a la República de Plató, hi han certes coses que criden l'atenció. La primera que ha cridat molt l'atenció és que Plató hi ha una mena de... és un autor com molt feminista per l'època, cosa que ha sigut molt criticat al llarg de la filosofia, perquè quan ell parla de la ciutat ideal no estableix una diferenciació per gènere en temes de... Però clar... Plató parla que els fills haurien de ser propietat de la ciutat. O sigui, com els pares elimina la cosa paternal, elimina la família nuclear, i ell entén la ciutat com una família gegant, no? I
en per tant, cas... el que t'exposava, que era, és com a l'hora de llegir un filòsof que fa tants anys que va escriure el llibre que ens interpel·li o que volem llegir, segueix vigent. Entenc pel que em deies que segueix vigent gràcies a la pròpia crítica que em fa la filosofia de tot plegat.
Exacte. Una de les coses molt interessants que podem fer un traspàs dintre del món de l'art, per exemple, jo sóc molt de la... crec que una de les coses que més interessants que diu Heidegger al text de l'obra de l'origen de l'obra d'art és que diu que l'art segueix vigent gràcies als seus cuidadors. És a dir, com les obres més existeixen com a tradició i com a cànon, vull dir, si no són oblidades, no? I en aquest sentit, les obres segueixen vigents perquè han influenciat, i tu pots teixir, jo puc teixir un fil des de Plató fins a un filòsof molt important dia que seria, jo què sé, Jared Butler o Slavoj Žižek. I podem traçar un fil d'influències que t'acabes remetent en origen a Plató, Parmènides i Heràclit, no? O a Demòcrit, si són més materialistes. Però diguéssim que s'han de llegir per això, i de l'altre és que la potència intel·lectual d'aquestes figures ens parla en el present. Una de les coses que jo recomano sempre... Jo recomano a tothom llegir Plató, perquè... És bastant sorprenent veure com tu una cosa que et penses que... Oh, ostres, se m'ha acudit aquesta idea, no sé què. Vas a Plató i ja està formulada aquesta idea. A Plató, els grans dilemes estan formulats a Plató i segueixen tenint la mateixa vigència que, evidentment, quan un va al text de Plató, ha d'entendre on està situat. No? Perquè una de les grans advertències que jo sempre faig amb Plató és no podem anar amb la noció d'individu. L'individu no existeix a l'antiga Atenes. No existeix l'individu. O sigui, és una noció purament moderna. I en aquest sentit no podem fer una lectura en termes d'individu del passat de Plató, no? I en aquest sentit sí que hi ha com un altre cop aquesta tensió, el que deia el microscòpic i el macroscòpic, el que estem fent ara de contextualitzar seria macroscòpic, realment. Clar. Mirem la tradició, mirem el context històric, mirem el context polític d'Espartes i Atena, la dictadura dels 30 tirans, el fracàs de la democràcia, bla, 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 la condemna de Sòcrates... Però ara, després podem anar a microscòpic, i aquí és on entra per mi el rigor.
Ai.
És a dir... Fer una lectura des del present i començar a criticar certes coses és molt fàcil des de la nostra posició. No? Primer perquè Plató no es pot defensar. Vull dir que, de fet, és una de les seves grans pors que expressa la carta 7, on ell va dir que les seves grans veritats no les va deixar per escrites per por que malinterpretessin.
Patapam.
Vull dir, com ell ja sabia com eren les coses. I és fàcil de criticar, però després el rigor intel·lectual passa per anar a lo microscòpic, anar al text i prendre's en sèrio els arguments, argumentar amb rigor, anar a les etimologies, anar als textos. Què m'està dient aquí? No? I en aquest sentit jo crec que és una cosa que sempre hem de tindre cert, cert respecte intel·lectual quan anem a llegir qualsevol tipus d'obra filosòfica. Estiguem d'acord o no amb ell, una de les coses que a mi més m'agrada de Deleuze, quan Deleuze parlava de... Hem fet un salt ara, Deleuze aquí quasi el present. Quan ell parla de quina manera ens hauríem de llegir els filòsofs, ell, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que diu, tu quan llegeixes un filòsof, has de donar-li la raó a tot. O sigui, has d'estar d'acord amb tot el que diu. Li has de donar la raó constantment i l'has d'abraçar sense cap mena de pudor. O sigui, tu t'has de llançar i donar-li la raó amb tot. I un cop hagis assimilat el seu contingut, fas el distanciament crític i el sotmets a la crítica. Perquè si comencem amb la perspectiva purament crítica, no li donem l'oportunitat als textos d'encaixar.
Val. Ara et plantejo una cosa diferent. Per qui no l'hagi seguit a les xarxes socials, a Leo Espluga, sisplau que el segueixi, que val molt la pena, sobretot els vídeos de TikTok. I t'ho dic arrel d'aquí, et faré entrar en un jardí.
No me'n pateixis.
Perquè un dels teus grans autors criticats, si no erro, és Nietzsche, per exemple, Nietzsche.
Més o menys, sí.
Clar, tu quan comences un llibre de Nietzsche i el propi filòsof entra en qüestions clarament racistes, i això ho dius a través dels teus vídeos, tu quan estàs en aquella línia, segueixes abraçant l'autor?
Mira,
entenc que hi ha coses que es fan molt difícils.
Hi ha moments problemàtics. No? Però un dels grans avantatges de la lectura és que hi ha una intimitat molt concreta. És a dir, ningú pot entrar quan estàs llegint. I quan un llegeix hi ha una mena de complicitat estranya.
Ets tu i l'autor,
Ets tu i l'autor en un silenci en el qual et pots permetre certes coses que no podries fer d'altra manera. Això el primer. I el segon és que a un autor, per exemple, com Nietzsche, és que, clar... Sempre et tec aquí les... Però, clar, que cada exemple concret té la seva naturalesa.
Exacte.
Nietzsche és evident que és un autor molt problemàtic, no? Però jo, Nietzsche, he de reconèixer que a xarxa sí que he parlat del tema i de com Nietzsche és un autor que jo considero, jo considero que és clarament racista i no passa res. Sí que passa, o sigui, s'ha de tenir en compte quan se'l llegeix. Però això ve de... Jo porto llegint a Nietzsche, ara faré 22 anys, doncs jo porto llegint a Nietzsche 5 o 6 anys de la meva vida. Vull dir, m'he tirat moltes hores llegint a Nietzsche, moltíssimes. M'he llegit quasi la seva obra completa. I diversos dels textos dels quals he parlat són obres que he rellegit diverses vegades amb espai-temps diferent. Per tant, jo ja he fet aquest procés de més o menys... Mai està complet del tot, no? Però jo he abraçat a Nietzsche, he entès per on van els trets i després m'han agradat i m'han desagradat certes coses, no? I en el cas de quan Nietzsche... També l'hem de contextualitzar, també, no? Sempre és això de contextualitzar. Per exemple, quan Nietzsche escriu, Alemanya no existeix, perquè la República de Weimar encara està allà. Quan Nietzsche està escrivint allò... El problema el té, podríem dir que el problema el té no amb els jueus, sinó amb el judaïsme com a religió. O sigui, com... Es poden fer certes artimanyes interpretatives.
Val.
I també s'ha d'anar en compte amb un autor com Nietzsche. El problema que té Nietzsche és que és un autor metafòric. Utilitza molt la metàfora, per mi acaba abusant de la metàfora, llavors acabes perdent el fil original, i clar, llavors és quan la cosa es posa problemàtica, no?
Per fer-ho més gran tot i no posar el foc només sobre Nietzsche, per exemple, parlàvem de Plató, parlàvem de la crítica que em va fer Karl Popper, i em deies, però Karl Popper, per exemple, és una crítica que se li veu una mica el plomero, no? Per tant, com sabem quan confiem o desconfiem del mateix autor?
Clar, això és una cosa superinteressant, i és que hi ha d'haver una... Diguéssim, la primera fase seria la fase de la confiança, i la segona la de la desconfiança. Hi ha una tensió, abans parlaves d'història, a mi no m'agrada caure en historicismes a la filosofia, és una s'ha d'anar molt en compte amb això, però una cosa que, de fet, fa molta gràcia, la posa de relleu Nietzsche, que és la genealogia. No? Un... sempre ha de tindre, quan es parlen de certes idees, quina és la gènesi, quina genealogia ha tingut, quina tradició hi ha allà. No, per això, quan jo vaig parlar d'aquí el transhumanisme, ai, podem traçar una línia amb l'eugènesis del segle XIX. Vaja. Vull dir que, i aquí és on hem d'activar la sospita i l'olfacte crític, no? En aquests moments on veure en quins ambients, en quin context s'està movent aquella obra, quines amistats i quines enemistats. I això que sempre dic, l'advertència aquesta de Foucault, de, més que el què, qui i per què. No? O sigui, com aquest discurs, per què? O sigui, per què m'està parlant d'això aquest autor?
Vale.
I a quins interessos serveix, més o menys. I d'aquí La clau és no adoptar una posició dogmàtica, jo crec. O sigui, com sempre tindre oberta la porta de la desconfiança i de la confiança. No tindre mai un tancar-se dogmàticament a alguna cosa ni quedar-se allà, sinó simplement estar constantment revisant i no ser taxatius, no? La sospita, perdó, i acabo amb això, és aquesta cosa de... Tota filosofia, diguéssim, comença amb l'escepticisme, però tu no et pots quedar amb l'escepticisme, òbviament, però l'esperit escèptic ha d'estar present en tot filòsof, constantment.
Val. Per tant, acabant això i resumint una mica, ara em deies unes quantes preguntes, jo crec que cada professió té una mica les seves, no? En periodisme també ens fem aquelles cinc preguntes famoses, tu ara em deies el qui, el com i el per què, sobretot. Què hem de buscar en un text filosòfic? O depèn del text filosòfic?
Jo buscaria, sobretot, una de les frases que jo tinc sempre present és un llibre que et dona moltes respostes és un mal llibre. Això és veritat. Quan un llibre et dona massa respostes sobre alguna cosa, desconfia, perquè t'està dient el que vols sentir i no el que realment necessites o està present. Això és el primer. I després jo buscaria satisfer certes inquietuds. Per mi seria com allò principal per... si no, quin sentit té, això, no? O sigui, com un ha de buscar certes inquietuds i, sobretot, per mi ha de buscar cert nivell de disconfort. O sigui, com... Un no ha d'estar mai còmode del tot llegint el text, no? Ha d'haver-hi un cert nivell de resistència que t'obligui a col·locar-te en una posició d'aprenent. Sempre estar en la posició de l'aprenent, no?
Val. Anem al tuit?
Anem al tuit.
Espera't, que l'està buscant. 2 de juliol.
Fa ahir.
Ahir? M'hauràs d'explicar... Jo entenc que a les 4 de matinada... Pot ser que estiguessis tuitejant a les 4 de la matinada?
És probable.
Ahir, és probable, diu.
Ahir a les 4 de la matinada? Sí.
O sigui, avui.
No, o sigui com...
Ah, no, clar, a les 4 de la
matinada.
Ara.
Sí. Vaig tuitejar a les 4 de la matinada?
Sí. Què vols abans, el tuit o la musiqueta?
El tuit,
eh? Muy bien. Si no eres del Baix Llu, haz el favor de guardar silencio.
Sí. Visca el Baix Llobregat. Hombre...
Una mica feixista, això, no?
Gens ni mica. Gens ni mica. I us ho dic, Baix Llu Capital.
I si no calla, eh?
I si no calla. Com a mínim sobre certs temes.
Baix Llu Capital, eh? En general.
Baix Llu Capital. Però capital d'aquí.
Saps qui ho pensa, també, això?
Aviam què passa.
Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellà en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué. Sucedió, solo recuerdo que estaba en un bar. Porque será la clientela, bebía el futbolín encontrado.
¿Te agrada o no?
Home, Estopa m'encanta. M'encanta l'Estopa.
Són l'himne.
Són l'himne del Baix Llu, això és així. Mira, sobre el Baix Llobregat, Madurà vol dir, jo ens deia, no, d'on eres? Bueno, del voltant de Barcelona. I una merda. O sigui, jo ja m'he cansat. Nada de les afueres de la zona. Jo soc del Baix Llobregat. Ja n'hi ha prou.
Capital Sant Feliu, eh?
Capital o baixo, en general.
No ho entes mai, allò.
Sí. Hi ha un barcelonocentrisme xungo que l'hem de...
Sí? Sí? Creus que sí?
Home, només cal mirar el transport públic.
Ah, ens hem quedat sense línia groga.
Sense línia groga, ja...
La gent no pot anar al mar.
Un parell de mesos.
Sí.
Bueno.
Juliol i agost, que per anar a mar estava molt bé, trobo. En fi.
Coses que passen.
Cosetes del barcelonocentrisme.
Exacte.
Leo Espluga, com sempre, gràcies. T'esperem la propera.
La tienes loca, loquita, loca. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a cañas, aleja de la dueña. La tienes loca, loquita, loca.
Se veía de venir el marrón, por lo menos desde mi posición. Y el colega la empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda. Y el viejo de la niña saltó la barra. Menuda la panza, mirada desbocada. Cuchillo jamonero. Y toda la gente le cantaba.
Tú eres un fiera porque estás partiendo la pana. Invitando a la peña, invitando a caña. Repartiendo leña. Señora pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque estás partiendo la pana. Invitando a la peña. Invitando a caña, repartiendo leña. Señora pipa que quiere más señas.
Tiros y más tiros en un bar. la pasma está a punto de llegar. Yo me quedé con una gana de juerga, lo vi todo desde la puerta. Tiros y más tiros en un bar, la pasma está a punto de llegar. Yo me quedé con más ganas de juerga, lo vi todo desde la puerta. ¡Estopa! Entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Soñó la pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Sacó la pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Sale, sale la dueña, la tiene loca, loquita, loca.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97. Y yo memoria por verte, mi única idea era caumelar.
Va, 5 minuts gairebé que passen de 6:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, no marxo d'aquí, eh?
No és divendres.
No marxo d'aquí,
és dilluns, però clar, és que avui han passat cosetes.
Han passat tantes coses.
De fet, aquest cap de setmana han passat cosetes, avui n'han passat més. Comencem per avui?
Vinga.
Avui la Nina Agustí ha anat a fer preguntetes allà a Fira Barcelona, a Montjuïc, perquè hi havia una cua enorme, es veu?
Immensa.
Per participar als càstings d'Operació Triunfo. Uh-huh. I tu hi has estat allà.
Jo hi he estat. He estat pel diari, pel Nació. I també amb molt bones sensacions per veure aquest nou experiment, que és fusionar un dels programes més exitosos de la història de la tele a Espanya, uh-huh, com és Operació Triunfo, amb Amazon Prime.
Mira, m'acaben de dir que el càsting d'avui a Barcelona l'han aconseguit passar 132 persones.
Doncs són poques, eh?
De més de 2.000, eh?
Són poques. Jo n'he pogut veure 4 o 5 passar al principi.
Sí?
Sí.
I cares d'alegria?
Les primeres, molts crits, moltes llàgrimes... Sí, eh? Aquestes coses molen. O sigui, jo soc
Aquestes coses molen.
Clar, jo soc... O sigui, fugint de la pedanteria que tenen molts, perquè ens dediquem al cine i tot això, i la tele és per a tontos, i aquestes borrades que diuen...
Correcte.
Jo soc molt de la generació T, la moderna. És a dir, perquè a mi la del 2001-2002, a mi em pilla amb 7-8 anys.
2001-2002, que és la primera?
Sí, la primera, l'OT1, que és el bombazo.
El Bisbal, Bustamante...
A mi em pillen les cançons, però no em pilla el fet de mirar-ho, aquest estil. I el 2017 a mi sí que m'enganxa, ja més gran, sortint de la carrera, que ja tothom va perdre els prejudicis que tenia el programa, i la nova onada, l'Aitana, Maya, tota aquesta gent, van rejuvenir i van millorar i modernitzar el programa. Després sí, el 2018 va anar millor, bueno, va anar bé, i la del 20 va ser el desastre tant per la generació com per la pandèmia. Per això ara hi ha com molta expectativa, perquè quan no té, els deixen funcionar de manera seguida, s'acaben desgastant molt, han passat 3 anys i a molt nivell. Això es notava molt als càstings, eh?
Passat 3 anys i nou format, perquè
nou
la
format,
cosa va a Amazon.
Exacte. És a dir, però és el que deia, ens ho ha explicat la Noemí Galera a nosaltres, que per ells no hi haurà un canvi intern molt bèstia, sinó que per exemple, no s'hauran de preocupar d'audiències, perquè en cap televisió els reclamarà 3 milions, 2 milions...
De fet, les plataformes, si no erro, perquè ara no sé si totes o no, però les plataformes no donen audiències, ni visualitzacions...
Te les dona Netflix, però te les dona amb hores vistes en total. Llavors tu has de començar a fer càlculs i a saber què significa això. Però sí que són molt hermètiques. Però Amazon, per exemple, aposta molt pel contingut audiovisual espanyol, té molta producció pròpia, paga molts programes de televisió interns, a l'estil humorístic o coses així, però OT no crec que canviarà molt. L'únic és la manera de consumir-lo.
Clar, entenc que per qui no pugui veure les gales en directe, allò que era com un televisió a la carta, per entendre'ns.
Sí, però, però com molta gent que no es podia quedar fins a la una i mitja de la nit els dilluns, crec que eren. Doncs això serà diferent. Però sí que ja es notaven que hi havia molts nervis, que hi havia moltes ganes, tant per l'organització com pel fet d'estar fusionats amb... Bueno, fusionats, emparentats una mica amb Amazon. I, no sé, l'ambient molava molt.
Sí, eh?
L'ambient molava molt. Hi havia gent molt cagada, eh?
Sí?
Jo crec que ja el nom d'OT...
Clar, és que et fots amb un follon que quan et comencin a dir que sí, compte.
És que
et pot canviar la vida.
Literalment, literalment. És un dels canvis més ràpids, entre cometes, ara, perquè és això el que dèiem, ja s'ha perdut el prejudici. Perquè abans era el Triunfito...
Bueno, és un dels camins més ràpids, i ara em deies aquest prejudici. Jo no sé, perquè clar, jo no m'hi dic tot aquest món, però vist des de fora, podria entendre que hi ha certa gent que amb bons ulls del tot no s'ho acaba de mirar.
Per això ja... Sí.
Perquè ells porten una carrera que els ha costat molts anys que els coneguin, i clar, et venen uns xavals joves que en un any es foten i omplen Sant Jordis, i clar, uau. Jo he vist que en aquesta dicotomia, eh?
Sí, o sigui, ho podria entendre quan la indústria de la música col·lisionava molt en el fet de el que sonava a les ràdios i es veia a les televisions, llavors era un xoc brutal. Però és que ara amb les xarxes socials, quants coneixes tu o que ja funcionen o que han rebentat, sigui en quin sigui el gènere, que han passat per fer vídeos a YouTube i a Instagram i ja està. I no ha vingut cap discogràfica allò per passar, o no han anat a l'escola de cant, o no han estat al liceu estudiant, sinó que els camins són ara múltiples. I Operació Triunfo, la màgia que té entre cometes és que a part és un programa de televisió i la gent compra els concursants de manera molt naïf. És a dir, no és, com t'ho diria, no és la venda d'esclavos.
Vale.
En el sentit, com anteriorment, quan es feia obra a la televisió espanyola als anys 2000, o quan després se'n va a Telecinco, que ja es veia que el que volia ser era un reality, sinó del 17 cap amunt es nota molt que les generacions estan molt més preparades, s'han tocat molts instruments, s'han tocat molts pals, i és que el cas literal és l'Aitana. És una tia que és l'estrella del pop a Espanya i surt d'Operació Triunfo.
Tu creus que, ho dic perquè ja es va anunciar tercera temporada d'Eufòria per l'any vinent, creus que la mateixa gent que hi participa dels càstings d'Operació Triunfo, si no tenen sort, van a parar cap a Eufòria i a la inversa, eh? T'ho dic perquè no sé si hi ha públic similar o diferent.
Jo crec que el públic és similar, però els formats són diferents. Bàsicament, per això... És que jo sóc dels que Euphoria roba el format Operació Triunfo i ja
està.
Creus
que sí, eh?
Literalment. És a dir, el Mainat i el Cruz no fan la denúncia perquè són idiotes, sinó perquè aquesta gent ha inventat el format i es nota a la legua. El que passa que Euphoria no fa el format reality. És a dir, no tenen la casa, no tenien el canal 24 hores, no promocionen una mica això, més la competició interna. Però jo crec que l'exigència és més gran a Operació Triunfo, eh? L'aparador és més gran, hi ha més professionals que s'hi han dedicat encara més temps, i participen molts artistes de renom, allò que els venen a visitar, després fan col·labos, aquest tipus de coses. Però Eufòria va per molt bon camí, perquè hi han sortit estrelles, encara que siguin a nivell català, per mi són estrelles, de la música del pop, o com li vulguem dir.
Aquest dijous, a la caravana de Radio Estel, tenim la Gym.
Mira.
Eufòria.
És que...
La guanyadora.
Però jo, per exemple, vale que la Maria Escoda va ser com la més buscada, però el Triqueia va ser un...
Correcte.
Una gran perla que va sortir d'allà i està fent una música molt guai. I això... Mira el Miki. O sigui, el Miki surt d'Operació en Triunfo, se'n va cap a Eufòria, fa música en català...
Exacte.
O sigui, els formats són diferents. O sigui,
exacte.
Però l'essència al final és la mateixa.
Escolta, no venies a parlar d'això?
Oh, no.
Que està molt bé.
Jo et faig de tot.
Que està molt bé. Venies a parlar d'una cosa...
Sí.
Que es diu La Velada de l'Año,
sí,
que és la tercera edició, i que m'has d'explicar molt bé què és això.
És que tenim un problema de... Abans es parlava de les dues Espanyes per coses completament diferents.
Sí.
Ara, literalment, es podria parlar de les dues Espanyes per qui s'entera del que passa a internet, que té un impacte brutal.
Enorme.
I els que no en tenen ni idea, però no perquè siguin idiotes, sinó perquè no els hi arriba.
Correcte.
És a dir, hi ha com uns firewalls pel mig, ja sigui perquè no consumeixes certes xarxes socials o perquè no estàs en aquelles bombolles, llavors no entres en aquell ecosistema, llavors no t'enteres de res. Però La Velada de l'Any, què és? És l'esdeveniment més gran de tota la plataforma Twitch de la comunitat hispanoamericana. És a dir, tant de l'estat espanyol com tots els països llatinoamericans, inclòs Mèxic.
Uau.
Llavors, això va començar fa 3 anys com una idiotez, perquè hi havia dos streamers coneguts que juguen a un videojoc que es diu League of Legends, que es van començar a discutir, i llavors van dir, a veure si ens cagarem a pinyes. I l'Ibai va dir, i si ho monto jo i fem així una conya, us pugeu a un ring, entreneu unes setmanes i fem així contingut variadet i us veiem així no sé quantos tal. Van portar dos artistes que no els coneixia ni el Tato, ara ja són famosos, com el Rojo i un parell més de cantants de trap.
I són famosos, vols dir, a Twitch, a la xarxa i tot,
sí,
això?
Sí, a la música, o sigui, els que van venir d'artistes,
Val, són músics, no?
Sí,
no,
els que es van barallar la primera vegada ja eren famosos de per si a l'ecosistema d'internet.
Val.
Llavors, allò va funcionar molt bé a nivell d'audiència i l'Ibai, que li encanten els reptes, va dir, l'any següent la liaré pardíssima.
Val.
Llavors és quan va fer el 2022 la Velada de l'Any 2 a l'Olímpic de Badalona. I el va omplir sencer, 15.000 persones, va portar artistes com el Quevedo, com el Duki, com el Bizarrap.
Quina burrada.
De nivell altíssim. I va rebentar Twitch, literalment. Va fer en directe 3,3 milions de persones, veient-lo, va ser el pico màximo, i 2,1 milions de mitjana.
És bèstia, això.
Es va caure el servidor de Twitch.
Per entendre'ns, un Barça-Madrid?
Un Barça-Madrid a la ciutat de Barcelona no et fa això.
No et fa això, exacte.
Literalment. S'ha d'entendre en els formats, i ara t'explicaré per què. Llavors, aquest any, després de l'èxit que va tenir l'any passat, l'Ibai va dir, doncs, encara la liaré més bèstia. I se n'han anat al Civitas Metropolitano, l'estadi de l'Atlètic de Madrid, on hi caben 70.000 persones, i ha tornat a rebentar el seu propi rècord amb 3,4 milions. Que la gent dirà, ostres, només són 100.000 més. És que hi ha trampa. Twitch va tornar a rebentar els servidors, que són d'Amazon, van explotar i no podien passar aquella línia. Va haver-hi un moment que es van caure, tots els servidors van començar a perdre gent perquè no els hi funcionava la plataforma.
O sigui, encara hi havia més gent que aquesta.
Exacte. Va. Llavors, un dels comentaristes va dir, entreu tots pel mòbil, a veure si ho podeu fer a la vegada. Va haver-hi un pic de 5,4 milions.
Uau.
Que es va desplomar de cop perquè tothom va col·lapsar. Què passa? Twitch comptabilitza dispositius, no comptabilitza gent.
Val.
Si en un dispositiu tu estàs amb els col·legues a casa teva i això ho deu...
Sí, sí, clar.
Només compta com a un. Sí, hi havia 3,4 milions de dispositius enxufats, que poden ser perfectament 5 milions, 6 milions, 7, 8 o 9. És molt bèstia. I per entendre l'envergadura i com nosaltres expliquem, i sobretot els que ens hi dediquem més a això i que hem conviscut, no són youtubers. Perquè molts ho confonen. No, aquests youtubers, tal, molts van sorgir d'allà. Però és que allà hi havia, com t'ho diria, com si es fes un esdeveniment... gegant esportiu, i hi ha les estrelles del futbol, les estrelles del tennis, les estrelles del bàsquet, les estrelles del pàdel, les estrelles del badminton, les de la hípica, però tots conflueixen perquè fan esport. Però tu imagina't que els jugadors de futbol fessin contingut i es dediquessin a jugar partits de dobles a tennis. Doncs això són ells. Són tiktokers, youtubers, streamers, twitchers, instagramers, creadors de contingut, que ara és com el paraigües, aquest que li diuen, com el de la música urbana pel gènere, per dir el raper, el trapero, no sé què, etcètera. I tots els lidera l'Ibai. Sí, l'Ibai ara mateix, per influència, és més gran que a nivell internet, que Leo Messi.
No me falta el ánimo, saben que no soy no básico, estoy más pecado que el ácido, yeah. Facturamos más un clásico, por eso a todo esto salgo a correr. Esto es que tiene mi interno, pero cuando entramos nosotros no salimos a pie. Con tu puta me tiró la pelota.
Això va sonar també,
Sí, perquè... O sigui, explicar-ho així a pèl és difícil, perquè hi ha molts contextos pel mig. Pensa que van haver-hi 6 combats, per tant, 12 participants. Cadascun d'ells són coneguts moltíssim a nivell internet. Alguns són llatinoamericans, hi havia un parell de xilens, un parell de mexicans, argentins, espanyols... O sigui, era com intentar englobar-ho tot, la comunitat sencera, que en aquest sentit s'agermana moltíssim, però després, quan es barallen entre ells, són, bueno, és que Caín i Abel, és una cosa que és que no t'ho pots ni imaginar.
Són combats de boxa?
És boxa amateur. És a dir, aquesta gent, perquè han sortit moltes crítiques, han sortit fins i tot lluitadors professionals a insultar-ho, però hi han sortit molts altres que s'hi dediquen i que entrenen i que entrenen professionals, que han dit que mai s'havia parlat tan bé de la boxa, ni de boxa, a Espanya, aquests nivells d'impacte. I això és gràcies a això.
Per això et pregunto, això. Quan dic boxa, és boxa, no és lluita lliure...
No, és boxa amateur, hi ha unes regles mínimes, perquè no són 3 assalts de 3 minuts només, i ja està, és igual com acabi, però els participants entrenen durant setmanes i mesos per arribar a unes condicions físiques i atlètiques propícies per no fer l'idiota. És a dir, hi havia alguns combats que estaven fets perquè tenia gràcia el fet de quines personalitats eren. Per exemple, el Luzo i el Fernan Flo són molt coneguts a internet perquè porten 12-13 anys creant contingut. Primer van ser a YouTube, després han anat saltant, no?
Va.
Són molt amics i llavors era la gràcia que aglutinaven. Entre ells dos, segurament, 12 o 13 milions de seguidors. Només ells dos. Només ells dos. Llavors, clar, són dos tios que forma física penosa i es van preparar i feia gràcia veure'ls. Però, per exemple, van sortir un que es diu Xelao, que és un xilè, de la comunitat llatinoamericana, i un altre que es diu Micho, de la comunitat espanyola, que eren dos bitxarracos, 97 quilos i 93 quilos.
Déu-n'hi-do.
I s'havien entrenat força. Què va passar? Que als 5 segons es va cancel·lar el combat, perquè un es va dislocar el canell. Ai. Són aquestes coses que passen als esdeveniments de Twitch.
Passa i punt, i es fer... Del que pugui passar és fer show.
Exacte.
Show constant,
Però no circ, que molta gent ho confon amb el circ.
No.
És creació de contingut. Exacte. És entreteniment al més alt nivell i, sobretot, tractat des del major respecte possible tant per l'audiència que ho està veient, que no els tracten d'idiota, com per la gent que hi participa, que s'ho prenen molt en sèrio.
Val. Ara em deies, tot això surt d'una idea d'Ibai Llanos. Deixeu un moment Ibai Llanos a part i tornaré, perquè vull parlar de la seva figura. Però qui organitza tot això? Perquè no deu ser fàcil d'organitzar.
No, gens. Això comença a prendre forma ja l'any passat, quan Ibai fa un moviment, el seu primer moviment empresarial, que és participar de l'empresa del Gerard Piqué, que és Cosmos, que per qui no la recordi és la que va organitzar ja t'ho diré, la Copa Davis de tenis, i altres esdeveniments com l'empresa de videojocs. Sí, bueno, va ser una opa hostil per destruir la competició. Però amb els dos van crear el seu equip d'eSports, que és Koi, que llavors el coneix molta gent.
Sí.
I a partir de Cosmos surt, per exemple, la Kings League. És a dir, la Kings League és una empresa...
Val, la Kings League neix...
Exacte, l'Oriol Carol, que és el CEO, entre cometes, de la Kings League, i el president és el Gerard Piqué, tots dos, més l'Ibai, són participants de Cosmos. A part que hi ha accionistes, etc, però tenen una participació, i el CEO de Koi i el CEO de Cosmos és l'Oriol Carol, que també és de la Kings League. O sigui, hi ha un moviment empresarial darrere que això ho permet, i hi havia 170 treballadors.
Clar.
Fent l'esdeveniment del dissabte, entre tècnics, i tots pagats, eh? Clar. Això que diuen la gent, no, és que tal, és que no sé què,
No,
les televisions es paguen. Aquesta gent ho paga tot religiosament, eh?
Per qui no entengui de qui estem parlant, entenc que tot plegat envolta xarxes socials senceres i enormes.
Sí.
Com Twitch, Instagram, Twitter, TikTok...
Literal, totes.
Tot això hi és allà.
Hi és. I a més aquest any...
I entenc que hi treu Reddit.
Sí, clar, perquè tots ells fan contingut, tots ells es troben fotos, tots ells fan vídeos, després fan blogs per YouTube, que després tenen moltes reproduccions, que després tenen anunciants, que després tenen etcètera, 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 i infinit, etcètera. És més, hi havia un stand VIP, sempre n'hi ha en aquests esdeveniments, es va col·lapsar de la quantitat de gent VIP que hi havia. Jo vaig arribar a comptar potser 200 o 300 personalitats VIPs. És que era molt bèstia.
Hi ha tants a Espanya de VIPs?
Bueno, és que el nivell de xarxes socials era molt bèstia, però és
clar.
Va confluir que hi havien. I, ojo, la llista que et faré ara.
Sí.
Grans noms que potser segurament molts dels fills o nets de les persones que ens estan escoltant els coneixeran, com The Gref o Io Juan, que estan per allà, que aquests aglutinen a tuits 10 o 15 milions de seguidors, i a les xarxes encara més.
Que bèstia.
Va participar en connexió en directe al Rubius, que aquest també el coneix molta gent, però també estava Gerard Piqué, estava Gerard Romero, estava Belén Esteban.
Sí, que es va fer una fotografia amb
Gerard. Saps per què? Perquè va participar en un dels podcasts de tres tios que també són molt coneguts en el món dels esports i de les xarxes socials. Imagina. I llavors la van convidar ja. També hi havia streamers dels Estats Units i de França que aglutinen 5, 6, 7 milions. Uh-huh. Hi havia tanta gent que hi havia Fede Valverde, jugador del Real Madrid. Estava Mario Casas i el seu germà. Clar, és, al final, cap d'ells es vol perdre la festa clar. Dels que, entre cometes, que semblarà molt poètic, eren els pringats de classe.
Clar, clar, clar.
I ara han fet el seu propi univers, el seu propi ecosistema, guanyen una pasta increïble, aglutinen masses, fan un entreteniment completament paral·lel al que en teoria és el tradicional, mm-hmm. és la seva festa i els és igual que els hi diguin. No ens necessiten a la premsa.
Ens expliques un moment estel·lar i jo tinc dos preguntes clau a fer-te, tot plegat. Moment estel·lar, moment Quevedo. Suposo que aquí va cremar tot.
Aquí va ser molt bèstia, perquè és això el que et deia. Si ja hi havia vips, les actuacions musicals van ser molt grans i va començar Estopa. Que això encara... Va començar Estopa.
Mm-hmm.
Estopa.
Clar, clar.
Anant allà. Era l'única actuació que feien en tot l'any.
Que bèstia.
I només la van fer per l'Ibai.
Clar, 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 clar.
Rosario Flores estava. Però després van sortir els grans del reggaeton o del trap, com el seu Ozuna, el Fate
sí.
i el Quevedo. I Quevedo, entre cometes, està una mica cremat ja de la cançó del Bizarrap Sessions. És normal. La va escoltar fins i tot Marc Giró, que va dir que li agradava, o Jordi Basté. És a dir, sí, va arribar a aquells nivells.
Correcte.
La qüestió és que la connexió de sortir amb una banda de músics, de 100 músics, que semblava allò la Super Bowl, i el tio Apel van baixar la música i 75.000 persones cridant això al Quédate, clar. En un estadi com el de l'Atlètic de Madrid, allò va ser una bomba.
Clar.
Però una bomba.
Deia que volia fer-te dues preguntes clau per entendre per tot plegat. La primera, Ibai Llanos és un revolucionador del món comunicatiu?
És complicat dir una afirmació rotunda, però jo et diria que tira més cap al sí. Perquè ell no fa res que no s'hagi inventat ja. Mm. Jo crec que el que té ell és un carisma immens i s'ha construït una carrera des de zero. Aglutinant moltes coses i passant exactament pels moments exactes amb les persones idònies en les situacions perfectes.
Tu que ho segueixes tot plegat, eh? Tu creus que hi ha un punt exacte, un vídeo exacte, no sé com va la cosa, eh? Un moment exacte en el que dius, hòstia, és que Ibai, a partir d'allà, diu, puc muntar un petat, eh?
Sí, jo crec que és quan hi ha el bombazo dels esports. I Twitch comença a ser una plataforma que funciona, s'aglutina, jo potser et diré 2016, 2017, 2018 uh-huh. que és... O sigui, no et pots dir una data exacta, però aquells tres períodes es fa una onada gegant i l'Ibai en la consolidació es fan els mundials del League of Legends a Barcelona, ell surt de l'escenari i té durant 5-10 segons tot l'estadi que es té davant uh-huh. de coreans i europeus que estan a punt de jugar, són els millors en la seva categoria, corejant el seu nom. I ell no havia estat mai conscient fins en aquell moment. I a partir d'aquí, l'any següent, el fitxa un club i d'esports per fer creació de contingut i no para de fer vídeos i streamings que no paren de trencar rècords.
I una darrera pregunta que, com sempre, en seran dues. Això funcionaria per televisió?
No.
Val. Entenc que sí funcionaria per plataforma.
Jo crec que tampoc.
Tu creus que tampoc?
Jo crec que tampoc.
Per què plataformes tan potents, eh? Netflix, Amazon, HBO, etc, no veuen un nicho de mercat aquí. Entenc perquè Twitch i tot això són camins diferents, completament diferents.
I perquè Twitch pots interactuar amb la gent. És tan simple i bàsic com això. És a dir, Twitch és la fusió entre YouTube, és a dir, el món cultural, cultura digital de YouTube, els creadors de contingut, i els fòrums com Reddit o Forocotxes, que la gent diu borrades. Borrades en el sentit de l'humor aquest negre sobrepassat de voltes, que és el juvenil. Fusiona aquestes dues coses, Twitch. I a part, mentre tu estàs parlant o interactuant o què, etcètera, el que està parlant en directe et llegeix i et veu. I et respon. O potser no et respon perquè està fent un esdeveniment com aquest.
Mm-hmm.
Però hi ha un caliu que saps que estan allà. Tant els espectadors com el que està creant el contingut.
I això... És, això una plataforma ho sap, perquè tontos clar. No ho són. La plataforma no pot derivar a anar cap allà?
No, per exemple, YouTube fa directes, va pagar molta pasta a alguns grans perquè ho fessin des d'allà, mai ha triomfat. Va. Sí, té seguidors perquè van a la persona. És a dir, si li baixen el NES a Amazon Prime, perquè Amazon Prime, m'ho invento, li munta un chat en directe, amb vídeo en directe, segurament 125.000 persones les tindria cada dia. Perquè és ell. Però no perquè és la plataforma. Va. Tots els que comencessin allà no funcionarien, perquè Twitch és Twitch, ja està.
És una altra cosa.
És una altra cosa.
Vale. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies per ajudar-me a mi, ja segur que molts oients entendre-ho tot plegat, i la que s'ha liat. Hi haurà bé la de l'any 4, entenc,
home, i tant. Però si ja quan van acabar van dir, ens veiem l'any que ve.
Veuràs tu.
Diuen que pot ser o a l'Estadio Azteca, Mèxic, o Santiago Bernabéu.
Mare, la que liaran. Gràcies, Víctor, que vagi bé.
A vosaltres.